La nit de divendres, a l'estudi 1 de Ràdio Estel, sempre hi podeu trobar un personatge amb llum pròpia. Amb llum pròpia, presenta i dirigeix Joan Armengol.
Programa 272. Caminem cap al 8è aniversari. Una destacada representant del govern de Catalunya és la nostra convidada de llum pròpia. Parlem de la titular del Departament de Justícia i Interior. És l'honorable senyora Núria de Gispert i Català. Perfil humà, polític i el desig de que volem conèixer de millor manera com és, qui és la persona que té una tan difícil com delicadíssima responsabilitat. Ja ho hem esmentat, Justícia i Interior. I també volem agrair-li que hagi trobat a gent de difícil un forat per estar aquesta nit amb nosaltres de manera personal, amb llum pròpia a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Senyora, gràcies, bona nit.
Bona nit.
Eva Franqués, que és la productora i la sotsdirectora de continguts, ha preparat un perfil. El de vostè és molt, molt laboriós, però intentarem resumir-lo. Després, al llarg de 50 i tants minuts, ja ens unirà desgranant. No sé si és el mot correcte, però deixem-lo en l'aire. Endavant, Eva.
Bona nit. Núria de Gispert i Català neix el 6 d'abril de 1949 a Barcelona en el si d'una família molt vinculada al dret i a la justícia, i en aquesta matèria es llicencia a la Universitat de Barcelona l'any 1971.
Llarga carrera funcionarial que comença el 74, quan ingressa a la Diputació un cop superades les oposicions al cos tècnic de funcionaris.
Després de treballar al Servei d'Hisenda i al Servei de Patrimoni de la Diputació l'any 80, demana el seu trasllat com a funcionària cedida al Departament de Justícia de la Generalitat, ocupant-hi el càrrec de cap del servei de la Secretaria Administrativa.
Juny 83, accedeix a la plaça de sotsdirectora general de Coordinació Administrativa del mateix departament. Un any després, per tant, juny 84, és proposada com a secretària general del Departament de Justícia, càrrec que va ocupar al llarg de 2 anys. Del juny del 86 al juliol del 88, ocupa el mateix càrrec al Departament de Governació.
El juliol del 88 retorna en qualitat de secretària general al Departament de Justícia, responsabilitat que reté fins que el dia 6 d'abril de 1993 és nomenada vicepresidenta del Comitè Director per a l'Organització de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, òrgan adscrit al Departament de la Presidència.
Ha estat consellera de Justícia de la Generalitat durant el període 95 al 2001.
En reconeixement al seu treball pel dret i per la justícia, posseeix la Creu de Sant Ramon de Penyafort, que li va ser lliurada el 25 de maig de 1998 al Palau de la Generalitat. A més, el dia 22 de juny del 2001, li és concedida pel Consell General de l'Advocacia la Creu al Mèrit al Servei de l'Advocacia.
Període 2001-2002, consellera de Governació i Relacions Institucionals.
El 5 de novembre del 2002 és nomenada consellera del Departament de Justícia i Interior.
Militant d'Unió Democràtica de Catalunya, el districte de l'Eixample des del 86, consellera nacional d'aquest partit democristià des del 92, membre del Comitè de Govern durant el període 94 al 2001, presidenta d'Unió Democràtica de Catalunya i del seu Consell Nacional, secretària general del partit i presidenta de la Intercomarcal de Barcelona Ciutat.
Des del juny del 2002 és vicepresidenta del Comitè de Govern d'Unió Democràtica. D'altra banda, presideix el Consell Nacional de Convergència i Unió.
La nostra convidada és casada i mare de 4 fills. Difícil trajectòria la de vostè, eh?
Bé, depèn de com...
Difícil potser no, però molt densa.
Això sí, amb moltes hores de feina i molta dedicació, però... Però bé, jo crec que es va, la feina es fa dia a dia i no m'ha estat tan difícil. Quan ho veus al llarg de 20 anys penses, caramba, sí que has fet, no? Però quan es fa dia a dia i quan el tema que tens al davant t'agrada i t'entusiasma, doncs jo crec que el temps passa molt de pressa.
Vostè creu que algú de la seva família, a l'abril del 49, quan va arribar a aquest món, podia pensar que el decurs dels temps vostè tindria un currículum tan impressionant de responsabilitats?
No, jo crec que no. Jo crec que no es pensava, i més en aquella època. Jo era la petita de 5 germanes i la tercera per baix de 9 germans i, per tant, una família nombrosa, amb una educació una mica clàssica, amb un pare molt creient, un entusiasta del dret i de la justícia, però una persona, doncs, en aquell moment, a més, doncs, una mica conservadora en els costums, en la manera de portar la família, i, per tant, pensant molt més en que els fills barons eren els que havien d'estudiar una carrera o de tenir una feina segura, i les noies, doncs, tenien uns estudis limitats, més de cultura general, i pensar, doncs, en fer una família, no?
Per nom tant, del pare?
Ignasi.
I de la mare?
Roser.
I vostè és més de l'Ignasi que de la Roser?
No, jo sóc dels dos. La veritat és que el meu pare sempre l'havia admirat i l'he admirat molt, com a persona, com a humanista, com a jurista. La meva mare era una dona, jo diria, molt, amb molt caràcter, però també una dona de ferro i una dona capaç de defensar la seva família en tots els sentits. Per tant, les qualitats d'un i altre, les dos les valoro. Els dos els valoro molt i sóc molt dels dos.
Continuarem parlant del passat, però ara ens centrem en el present, perquè aquesta nit tenim en línia, també amb una jornada apretada, a una persona que vostè deu conèixer molt bé, respon el nom de Xavier Trias, sap qui és el senyor Trias,
sí,
no?
Sí, i tant, que el conec molt.
Del que molt s'espera quan, d'una manera més concreta, es posi l'Ajuntament a treballar pel bé de la ciutat.
Exacte.
Senyor Trias, bona nit.
Bona nit.
Què ens vol dir de la nostra convidada Núria de Gisperi Català? I gràcies per dedicar Radio Estel i Principat
home,
aquest temps.
Només faltaria.
Gràcies.
Primer, que és una amiga, no? En segon lloc, que és una gran persona, i en tercer lloc, que és la millor consellera que mai he vist.
Oh, escolta, Xavier, les flors ens les tirem l'una a l'altra.
Ja hem tingut una magnífica col·laboració durant molts anys, i crec que gran part de lo que és avui dia la Federació de Convergència i Unió es deu a la Núria Gispert.
No, mama, jo diria que el 50%, Xavier.
No, perquè les coses, hi ha cops que no són fàcils, que es necessita persones amb vocació, amb ganes de fer les coses ben fetes. No li ha sigut fàcil. Jo crec que en general hi ha coses que no són fàcils per ningú, però és una persona amb caràcter, amb empenta, que s'estima la seva professió i que, a més, jo crec que té una vocació que li ve d'origen familiar i que espero i desitjo que, en el moment actual, jo crec que deu ser un altre cop feliç amb la feina que fa.
Això sí, és veritat.
Senyor Trias, vostè ha parlat de moltes virtuts de la senyora Núria de Gispert, però potser l'essencial, si n'hem de senyalar una, hem d'individualitzar o singularitzar,
home,
què diria?
L'essencial és el més important en la política, que és ser honest i bona persona.
Mm-hmm. Honest i bona persona. Senyora de Gispert, què en pensa?
Oi, no, jo l'únic que li haig donat les gràcies al Xavier perquè m'estima molt, i quan un s'estima una persona, doncs veus més les qualitats que els defectes, però bé, jo només donar-li les gràcies, però no... M'he quedat tan emocionada, Xavier, que m'he tret els cascos de cop.
No, escolta'm, la gent ho sap, no? És a dir, escolta'm, en política es nota la gent que, a més, no hi va per cap tipus d'interès, sinó que hi va per una qüestió de servei, i que hi va d'una determinada manera que fa les coses fàcils a tothom, i aquest és el cas de la Núria, no?
O sigui que tenim una dona que encapçala molt bé la responsabilitat de la justícia a casa nostra.
La millor.
Senyor Trias, moltes gràcies.
Gràcies, Xavier.
Molt bona nit, senyor Trias.
Sí, adéu, un petó.
Ja ho saben vostès, que és el portaveu de Convergència i Unió al Congrés dels Diputats, a la vegada que podríem dir que és el nou regidor in pectore i l'home que també ha d'ésser el responsable de Convergència i Unió a l'Ajuntament. Tornem al passat. Ens estava parlant vostè dels pares, però hem tallat perquè teníem amb línia
sí.
El senyor Trias. També apretada agenda la d'ell.
Bé, em preguntava per qui tenia jo una preferència. No, no
sí,
m'és
sí, sí, vostè tenia més de l'Ignasi que de la Roser.
Sí, però a veure, perquè jo crec que en l'època en la qual jo vaig créixer, i parlo dels anys 50 i 60, doncs el pare sempre el tenies en un pedestal, la mare era la que estava més a casa. I això també jo crec que influeix en l'educació, influeix després en com veus a la persona. Llavors era més fàcil trobar els defectes a la mare, perquè és la que estava a casa, que no pas al pare, que estava fora i que, doncs, d'alguna manera era el que en algun moment havia de posar ordre, no?, a la vida de la gent. Però jo en aquest punt l'admiro, l'he admirat, me l'he estimat molt, però la meva mare va ser una dona que va saber estar a l'alçada d'un home com ell.
Què tal era vostè de noia o de nena?
Jo era... No gaire. No gaire, obedient.
Es rebel·lava?
Una mica. Jo penso que el ser de les petites d'una família nombrosa tens moltes avantatges, perquè tota l'educació així una mica espartana i...
I a més molt
jerarquitzada que havia en la meva família, perquè doncs, havia d'haver ordre i tothom s'havia de portar bé i havia de fer les coses, doncs els petits al final sempre ens escapàvem una mica de les normes. I jo crec que això va ser un avantatge per mi, això per una banda. Per una altra, era una mica rebel en el sentit de si sempre discutia o criticava les avantatges que a casa meva hi havia pels meus germans i no hi eren per les germanes, no? Per la diferència de sexe exclusivament. Això passava en moltes famílies i, per tant, no és que fos algo, un problema important, sinó que era una manera de veure o de viure, no? I jo en aquest punt doncs, sempre em rebel·lava i sobretot doncs, als 14, als 15, als 16 anys doncs, no estava gaire d'acord amb aquestes diferències. I després, doncs, també a l'hora d'estudiar, doncs, jo vaig voler fer una carrera superior. Em va costar aconseguir poder-la fer perquè, com deia abans, el meu pare no tenia aquests plantejaments per les seves filles, sinó que els tenia pels fills i, per tant, li donava la sensació de que era una pèrdua de temps.
Pèrdua de temps.
Sí, però era així. Llavors vaig aconseguir estudiar la carrera, doncs, aconseguir, millor dit, convèncer el meu pare, perquè jo vaig estar fora, doncs, aquell estiu anterior a l'entrada a la universitat, vaig estar 2 mesos fora, era la primera vegada que estava tant temps fora, i vaig tenir com a còmplice a la meva mare per poder demanar autorització al meu pare per escrit, per carta, per fer la carrera. I llavors el meu pare, com que no em veia des de feia setmanes, i va dir, bueno, aquesta noia, no sé com sortirà aquesta noia, però deixem-la, que faci la carrera, veurem què fa.
I tornem, així va ser. Tornem al present. Aquest programa va néixer quasi el dia que vostè va presidir el Col·legi de Periodistes, una exposició de revistes dissenyades i editades en centres penitenciaris de Catalunya del 85 al 2003. La presentació a l'acte va ser cura de l'Hisenda Roca, que és la vicedegana de la Junta del Govern del Col·legi de Periodistes, a l'Ensems, que és la vicepresidenta de la demarcació de Barcelona. És també una companya que poden escoltar els caps de setmana a Com Ràdio. Elisenda Roca, bona nit.
Hola, molt bona nit a tots.
Elisenda, gràcies per estar en línia. Quina impressió em va treure de la consellera aquell dia i en general?
Home, la veritat és que vaig estar molt a gust de poder compartir una estona amb ella i amb tota la gent que representava un esforç que veia el seu fruit reunit, perquè sobretot l'esforç es viu dia a dia, no? Però quan es veu una exposició, aleshores veus el valor i la feina de tantíssims anys i de tantíssima gent que estan sent activadors, diguem, culturals en uns moments en què molta gent doncs, no ho està passant massa bé, i això és una de les eines que tenen per, d'alguna manera, doncs, una finestra oberta, com vagi en el seu moment, per tanta gent que està allà dins i que espera algun dia sortir i formar part, altra vegada, de la societat i normalitzar una mica, no?, la seva vida, que ha estat doncs, traumàtica o que ha passat pels mals moments.
Sí, Elisenda, hola, bona nit.
Què tal, bona nit.
Bé. Doncs jo comparteixo molt això que dius, perquè les revistes en els centres penitenciaris va ser una mica com un alè de llibertat de la gent, i és una manera d'expressar-se i de poder dir el que pensen, i de, a més aprenen a escriure, aprenen a saber què és aquesta professió de periodista, i jo crec que bueno, va començar fa bastants anys i s'ha mantingut, perquè alguna revista va decaure, però després va anar a sortir alguna altra, sí. I en aquest moment doncs, tenim inclús una revista digital, o sigui que jo crec que va ser un una iniciativa que segur que en el moment en què es va crear doncs ningú pensava que podia tenir realment aquesta vessant més de reinserció dels interns, i jo crec que sí que ho ha estat, i l'exposició era una mica mostrar a tota la gent que col·labora en aquest camp que realment estan fent i han fet una bona feina.
És una eina molt útil, amb això vam coincidir amb la consellera i ho vam comentar, Joan, perquè, sens dubte, home, una gent que ha comès un delicte o que està esperant un judici, que està en presó preventiva, però en tot cas que tenen aquesta eina tan útil per comunicar-se amb d'altra gent, per dir la seva, per reflexionar sobre el que li està passant o sobre el que està passant a l'exterior, jo penso que està molt bé. És una eina que et manté en contacte amb la vida diària i que dintre d'aquest aïllament a què estàs sotmès, doncs home, és una porta oberta a l'exterior i és una forma de normalitzar també, no?, les vivències i la teva experiència i de fer-la doncs entendre i viure i d'expressar-te. Jo trobo que realment és impressionant aquesta exposició, que per cert rodarà, no es quedarà només a Barcelona.
Exacte.
Té bona acollida, Elisenda? Hi ha visitants?
Sí, jo penso que és de les exposicions més interessants de les moltes que fa el col·legi, de les, per mi, més interessants que s'ha fet. Que penso que era de justícia, mai millor dit,
molt bé,
que es fes aquesta exposició. Perquè, si bé no som periodistes, bé, potser algú sí que ho és, però vaja...
Per regla general, no.
Per regla general no ho són, però sí que estan... treballen de forma molt, molt, molt lliure i entenen el que és un treball en equip, pel que és participació, hi ha consells de redacció. Vol dir que aprenen també a treballar en equip, no? En un moment en què et pots sentir tan sol, aprendre a treballar en equip també és important.
Diguem que l'exposició la poden veure al Col·legi de Periodistes Rambla Catalunya 10, de 10 del matí a 2 de la tarda i de 4 a 8 del vespre. Elisenda, gràcies, molt bona nit.
I que està convidat tothom, no només periodistes. Que
tothom, obert a tothom.
Exactament.
Gràcies. Elisenda Roca, vicedegana de la Junta de Govern del Col·legi de Periodistes, vicepresidenta de Marcació de Barcelona, i recordem, dissabtes i diumenges, dies de ràdio a Com Ràdio. Bona nit, Elisenda.
Bona nit, una abraçada a tots dos.
Gràcies.
Bona nit.
Continuem. Què llegia vostè de menuda?
Ui.
Menuda està dit amb simpatia.
Sí, ja. A veure, llegia llibres d'aventures, moltes. Ara no me'n recordo de l'autora anglesa, però eren uns llibres que molt passaven en pensionats. Després llegia el Tintín, després llegia el Capitán Trueno i després els TVOs aquests que jo deia d'amor i luxe.
I amb què jugava? Alguna nina?
En nines, en el que ara són els súpers, però que en aquella època eren a les botigues dels colmados, les carnisseries, això sí, jugava
en
això.
Guarda...
I també jugava amb els meus germans i cosins, doncs, a espases, a tot.
Sí, sí. Que era llançada, vostè, espases ja, no?
Sí.
No molt normal amb una nena, no?
Bé, però en una família molt gran i amb molts cosins i que ens trobàvem 3 mesos llargs a l'estiu, doncs podies arribar a fer moltes coses.
Algun joguet ha passat als seus fills? No, això ja no.
No. Res. Durant molt temps vaig guardar una cuina d'aquelles primeres que eren elèctriques, però la veritat és que després ja va desaparèixer, suposo que en alguna neteja d'aquelles que devia fer la meva mare a casa, en una casa de tanta gent, i ja no vaig saber mai més d'ella.
Hi ha una altra qüestió. Per què es va dedicar al dret?
Jo crec que això
ja perquè la
crec que això
estava
per família,
ja molt inclinada,
jo crec que
en aquesta
sí.
Especialitat.
Que, a més, a casa meva estàvem molt acostumats a discutir-ho tot, a debatre-ho tot, a parlar molt, a veure els pros i els contres de les coses. I suposo que això també em va influir. I després el viure molt a casa meva, doncs, tots els temes del dret i de la justícia.
Infantesa. Els primers col·legis, el primer ensenyament, el recorda?
Sí, molt. Jo crec que tothom
creu que l'ha marcat en el seu futur?
Sí. Era un col·legi religiós, eren unes monges, les monges del Sagrat Cor de Jesús, Ja, la meva mare no, la meva àvia havia anat allà, la meva mare no, perquè la meva mare va estar a Tarragona. I vaig estar allà doncs, des dels 6 anys o 5 anys fins als 17. O sigui que realment doncs, va ser una part de la meva vida importantíssima i en aquella època, a més, a l'escola anaves a les 8 del matí i sorties a les 8 de la tarda. O sigui que realment passaves mitja vida allà, incloent els dissabtes, els dematins. Per tant, ho recordo bé i, a més, ho recordo amb molt afecte i penso que el que em va poder marcar d'aquella època ha estat ben positiu.
El seu pas per l'universitat, en té un bon record?
Molt. Sempre diem, quan ens reunim celebrant els 25 i els 30 anys de final de carrera, que la nostra facultat, que era la Facultat de Dret, era un bar que tenia facultat.
Un bar que tenia facultat.
I què passava en aquest bar? Ens hi trobaven sempre en el bar. Tots, el primer que havies de fer era arribar al bar. I allà t'organitzaves totes les sessions del dia o de la setmana. I llavors, si calia, anaves a classe. I una mica en broma, doncs era això, no? Que realment el centre d'atenció de la Facultat de Dret de Barcelona era el bar, i tothom aprofitava el bar per trobar-se, per passar-se els apunts, per fer amics, per tot.
Va rebre alguna lliçó d'algun catedràtic que la recordarà sempre?
Sí, i a més, després ja...
Li fem la pregunta d'aquí un moment, perquè li hem comentat al començar el programa aquesta nit que igual teníem una sorpresa, i si la tenim, li vam demanar al molt honorable president del Parlament de Catalunya, el senyor Joan Rigol, el passat dilluns, a Pere Lada, el divendres a la nit tenim com a convidada a la senyora de Gispert. Vostè li voldria dir quelcom? Diu... Si em truquen, hi ha possibilitats. I senyor Rigol, bona nit.
Bona nit.
Gràcies, digui-li el que vulgui.
Bona nit, Joan.
Bona nit.
Digui-li el que vulgui.
A veure...
El que vulgui, el que es pugui,
senyor Rigol. Explicarà una mica què és el seu entorn. Però jo vull explicar una mica també com visc la meva amistat amb ella. És una persona que està sempre al teu costat, que hi està d'una manera discreta, que et va seguint, i que de vegades, doncs, amb una simple mirada et diu si et sembla que si li sembla que vas pel bon camí o no hi vas. És una persona que dona goig de treballar juntament amb ella. Jo la vaig conèixer, primer vaig conèixer el seu pare, perquè el pare de la Núria va ser el primer conseller de Justícia de la Generalitat i jo vaig ser el primer conseller de Justícia també del govern.
No, de treball, de treball, Joan.
Perdó, de treball.
Estàveu sentats de costat.
De treball.
I... Senyor Rigol, qui millor que la filla per conèixer la trajectòria del pare?
Home,
perdoni.
No, dic això precisament per aquest punt, perquè la Núria es va fer políticament per moltes raons, però una d'elles era perquè estava al costat del seu pare. I el seu pare la tenia com un puntal. I per això, ja de jove, perquè estem parlant, doncs, deu fer, doncs, no sé...
20 anys.
20 anys.
23 anys, Joan.
23 anys. La Núria va entrar en el, diguem-ne, en el govern de la Generalitat a través del seu pare, a qui jo estimava molt. En aquells moments, els consellers d'Unió érem el senyor Ignasi de Gispert, era el senyor Coll i l'entorn, i després un jovenet que corria per allà, que es deia Joan Rigol.
Sí, sí.
Núria, escolta, tu saps, vaja, com t'apreciem tota la gent que estem al teu costat.
Ja ho sé, ja ho sé.
Això és així. Sí. A més, tu mereixes, perquè ho saps fer-ho i ho fas molt bé. I després també hi ha una cosa que per això la puc dir, i és que és una persona de la màxima confiança del president Pujol. És a dir, quan el president Pujol doncs, vol explicar alguna cosa que forma part, diguem-ne, de la nostra federació i de tot això, agafa la Núria. Ai, que és així.
Sí, sí. Sí, de quan en quan ho ha fet.
Exactament. I sobretot en moments delicats, que es necessitava traça per poder treure l'entrellat, diguem-ne, de coses doncs, que passen a dintre de les pròpies famílies polítiques i que realment ho ha fet molt bé. I després, la Núria, que és bastant, bastant més jove que jo, té doncs, un futur també bastant, bastant
molt,
més
molt,
gran.
Molt més jove, no et pensis, Joan, no et pensis.
Home, Déu-m'hi duret. Déu-m'hi duret.
No gaire.
Ja saps que jo ja n'he fet 60.
Ah, ja s'ha arribat al 6, bueno.
Sí. Ja hi soc.
Senyor Rigol, a banda de Núria de Gispert, hem esmentat que el passat dilluns a Pere Lada vam parlar amb vostè d'aquest tema, però per què no en un minut o dos no ens fa un resum de la jornada de Cloenda que vostè va presidir. Eren les jornades de Pasqua, edició número 20, en presència de vostè, del president del Parlament Europeu, el senyor Cox, que alguna vegada el nostre president li deia Fox, però ja va quedar clar que no era així. I després, lògicament, el senyor Pujol. Endavant, senyor Rigol.
A veure, hi van haver com dos grans temes. L'un és veure si Europa seria capaç d'agafar la seva responsabilitat envers tot el món. A veure si seria capaç de tenir, doncs, una política conjunta de la seva responsabilitat davant del Tercer Món, davant dels conflictes militars i davant de tot això. I la segona part va ser a veure si aquesta convenció que presideix Giscard d'Estaing ens dona un espai a les regions amb prou força, diguem-ne, com perquè ens sentim personatges polítics en el conjunt d'Europa. Sobre la primera part, doncs realment els que varen anar intervenint, que van ser gent de primeríssim nivell, no cal dir el president del Parlament Europeu, en Pat Cox, el president de la Generalitat, el president Pujol, diversa gent, tots van anar dient que Europa va fent el seu camí, en el seu ritme, i que sempre ha sigut un progrés permanent i constant, i que, per tant, en aquests moments que estem assumint ja responsabilitats, per exemple, militars al Congo, que estem tenint un paper tan i tan important en aquest problema tan difícil com és el de Palestina i d'Israel, doncs anem avançant en aquest sentit. Però allà on no fem passos endavant és en la consideració d'Europa com a regió. Ens volen una mica esborrar del mapa perquè els estats volen tenir el 100% del monopoli sobre Europa. I això és allò que fa que els catalans, que hem estat batallant tant perquè Espanya sigui europea, perquè Catalunya se'ns reconegui com a cultura, ens sap greu, diguem-ne, aquest impàs en el que estem actualment. Més o menys aquestes eren, diguem-ne, les dues grans qüestions que van sortir per a l'ara.
I la felicitació al president Pujol, que va celebrar el 73è.
Que va ser molt maco.
Sí, perquè vam cantar tots el Happy Birthday. Encapçalat una mica pel president del Parlament Europeu, que era un bon, o és, presentador de televisió a Irlanda. I es notava que domina molt bé aquesta situació.
És així mateix.
Senyor Rigol, moltes gràcies.
Gràcies a vostè.
Gràcies, Joan. Una abraçada.
El molt honorable senyor Joan Rigol, president del Parlament de Catalunya. Gràcies, senyor Rigol. Ens parlava vostè del catedràtic que va marcar bastant o molt aquests inicis del seu pas per la facultat.
De fet, és una anècdota. Jo no faria més qüestió, però sí que és cert que jo, que em prenia la carrera en sèrio, però també lo del bar de la facultat també m'ho prenia bastant en sèrio i m'ho passava molt bé, i per mi els 5 anys de facultat van ser 5 anys molt, molt enriquidors i en tots els sentits. Et senties més lliure, sorties d'una escola que la llibertat, doncs, era una mica petita, i per tant et trobaves, doncs, gran, no? Et trobaves de cop i volta major d'edat. Llavors, un d'aquests catedràtics que ha sigut molt conegut i que, a més, ha estat molts i molts anys a la Facultat de Dret de Barcelona, 2 mesos abans d'arribar al final de curs i, per tant, als exàmens, en una de les classes em va avisar en públic i em va dir: suposo que vostè no tindrà intenció de presentar-se al juny en els exàmens. Em vaig quedar així, sense paraula, perquè vaig pensar, bueno, a veure per on va. I va dir: l'he vist poc per classe. I, per tant, jo crec que una assignatura com aquesta necessita més hores de rodatge. Espero que aprofiti aquest estiu, que no vagi massa a la platja.
I al setembre
ens hi trobarem. I ja no vaig presentar-me al juny, està clar, perquè vaig pensar, per tenir un suspens, doncs més val no presentar-me. Que al setembre em vaig presentar, llavors em va venir a veure'm a la taula de l'aula on teníem l'examen, i em va dir: no la veig gens morena. Dic: no, és que hi he estat estudiant tot l'estiu. Bueno, vale. I així, li vaig recordar jo al cap de molts anys, perquè quan jo vaig ser per primera vegada conseller de Justícia, cada any anava a la Facultat de Dret de Barcelona a inaugurar el curs. I un del primer any, o el segon, doncs vaig veure en aquest catedràtic i li vaig recordar. I em va dir: oi, no pot ser que jo hagués fet això. Dic: sí, segur, però a més és que em sembla molt bé. O sigui, realment va actuar correctament, i jo vaig haver de passar-me l'estiu estudiant aquella assignatura per poder-la provar.
Diem el nom de... No, o no?
No sé.
Això és vostè. La pregunta està feta, la resposta és ben seva. I el no també. No ferim a ningú esmentant el nom o no. La gràcia és el que va succeir. Vostè ja ho hem indicat, comença una llarga carrera funcionarial. La primera nòmina, la recorda?
Sí. 16.000 pessetes.
Any?
1974.
I la tasca concreta?
Advocada del Servei de Patrimoni de la Diputació de Barcelona.
Es recorda molt la primera nòmina o és anècdota?
Es recorda molt, perquè a més era costum convidar a casa teva doncs, al dinar. No? Aquell dia no els convidaves a un restaurant perquè no se n'anava gaire, sinó que aquell dia compraves el dinar i compraves els postres i convidaves els que estaven a casa, no? Que eren els meus pares i alguns dels meus germans. Sí que ho recordo, perquè a més era, d'alguna manera, era el primer dia en el qual tenies una certa autonomia econòmica. Començaves a sentir-te econòmicament autònoma, i això era important. Jo crec que era molt important també en aquella època en que les noies i les dones, doncs, aquesta sensació de llibertat doncs, ens mancava.
Voldríem també interessar-nos per una qüestió. Hi ha un recent fitxatge de vostè, no sé si el mot és el justificat o el just, que és el senyor de l'Or, el Joan de l'Or,
sí,
que és el director del Servei Català de Trànsit.
De trànsit.
Com que és un home nou en el seu equip, podríem preguntar-li al senyor de l'Or, bona nit.
Molt bona nit.
Què espera d'aquesta etapa amb la consellera?
Home, jo... Pobre de tu, el que diguis, eh?
Diu jo, com a mínim, continuar també com estem fins ara. Cal dir... Que...
Perdoni que hàgim entrat així, senyor Delor, però
no.
És un programa distès, humà, per sobre
no,
de
no
tot.
No us amoïneu, no. Aviam, el que passa és que tinc un problema, i és que la consellera està al davant, i per tant...
No pots dir gaires coses.
Escoltarà tot el que jo digui, i llavors dirà, home, aquest m'està fent la pilota i tal. No, aviam, hi ha dues coses. En relació amb la consellera, voldria dir només dues cosetes. Una, que evidentment treballar amb ella, doncs, en fi, és una satisfacció, perquè és planera... En fi, podria dir educada, amable, molt humana, aquest és un dels seus trets característics. Però jo el que sí que haig de dir, i encara que ens senti tothom, doncs, consellera, doncs, en fi, aquestes coses no s'han d'amagar, és l'única persona que des de fa uns quants anys, i evidentment és l'única consellera, que en públic m'ha fet sortir els colors.
És veritat.
I per què?
Perquè vaig dir que era el guaperes de la conselleria. Que
exacte.
Sí.
I això m'ho va fer a la celebració
de Nadal.
Nadal, del Nadal. I en fi... Doncs, a part de que és grat i és amable doncs, escoltar aquestes coses, el cert és que em vaig quedar una mica, allò que es diu, garratibat. Però, en fi, aquestes causes doncs, generen doncs, molta addicció i, per tant, jo esperaria, consellera, que m'ho puguis continuar dient
molt
durant
bé,
molts anys.
Molt bé, molt
algú
bé.
Li ha fet algun comentari en entorn del segur? Que li va dir la senyora consellera, això del guaperes de la casa?
Moltes vegades. És a dir, hi ha molts que amb aquest assumpte hi han sucat pa. I encara és ara que estem a les portes de l'estiu, encara m'ho recorden. En fi, no donaré més precisions d'alguns dels comentaris que es fan, perquè evidentment no venen al cas. Però, en fi, diguéssim que hi ha molta gent que m'ho recorda de tant en tant, sí.
Senyor Delor, gràcies per aquestes anècdotes, per aquestes vivències que aquesta nit ens ha explicat.
Molt bé. Gràcies, Joan.
Bona nit, Joan Delor, director del Servei Català de Trànsit. Quina és la primera responsabilitat política que assumeix?
Jo?
Sí, clar, vostè.
Ah, ara estava pensant en trànsit. La primera responsabilitat política va començar ja quan, com a secretària general del Departament de Justícia, l'any 84... era la segona...
Com es produeix?
Doncs, com ha dit el Joan Rigol, el primer conseller de justícia va ser el meu pare, l'Ignasi Gispert, durant 2 anys, del 80 al 82. El 82, quan ell cessa, ve l'Agustí Bassols. I l'Agustí Bassols manté l'estructura de la conselleria exactament igual, no toca res, i té confiança en mi com a responsable de... tot el que és la coordinació administrativa de la conselleria. Tanta confiança, i jo li vaig agrair molt, després ja som tan amics, ja no és qüestió d'agrair, però en aquell moment li vaig agrair molt la confiança, que al cap de dos anys justos, quan es renova el govern i ell continua sent conseller de justícia, em demana que jo sigui la secretària general. I em quedo molt parada, perquè a mi sempre m'ha costat molt assumir responsabilitats, perquè sempre he pensat que segur que n'hi havia d'altres que ho podrien fer millor i que jo necessito temps per fer-me la idea. El cas és que no em va donar gaire temps i ho vaig assumir, i des d'aquell moment doncs, vaig estar treballant al seu costat 10 anys com a secretària general, primer a Justícia, després a Governació i després una altra vegada a Justícia. I va ser en aquell moment quan vaig començar a assumir de debò i a sentir que estava assumint responsabilitats polítiques.
O sigui que el senyor Bassols, Agustí Bassols, també té un pes sobre
la tasca importantíssim. Jo diria que és la persona que des del punt de vista polític més m'ha ajudat, més ha estat al meu costat i més hem treballat plegats en pro de que el Departament de Justícia fos un gran departament, que tots els temes de dret i de justícia anessin endavant, que tot el tema relacionat amb la justícia, les presons, els menors, les entitats jurídiques. Jo crec que vam fer un bon tàndem, ell com a conseller i jo com a secretària general, i per mi va ser una etapa molt positiva que sempre recordaré.
Perquè aquest reconeixement al mestratge, vostè li diria amb el senyor Bassols?
I tant. A més, ho dic sempre. Està aquí? Sí, i tant. Sí.
Senyor Bassols, bona nit. Agustí Bassols, està parlant de vostè i molt bé, i molt bé. Segueixi, consellera.
Què tal, com estem?
Molt bé, i tu?
Bé, ens hem vist no fa gaires dies, eh?
Sí, i espero que ho tornem a fer aviat.
Sí, tant que sí, de quan en quan repassem, de tant en quant amb l'Agustí Bassols repassem una mica la feina i repassem la història i repassem moltes coses, perquè hem estat, doncs, com he dit, molt units. I jo sempre he dit això, que el conseller Bassols és una persona que per mi ha estat un mestre. Un mestre i un amic.
Això jo ho he de desmentir, eh?
Per què?
Perquè no he estat un mestre, he estat un company de treball i ella, doncs, un gran suport i una gran col·laboradora. No necessitava mestres.
No poc.
Senyor Bassols, què aporta l'esperit, el tarannà de la consellera al departament?
Miri, molta empenta, per començar. Molta energia, molta imaginació, molta intel·ligència, molta voluntat. I això és, vaja, com jo resumiria la seva actuació durant els molts anys que vam treballar junts. I encara diré més.
Digui.
Totes aquestes condicions o qualitats no serien res, al meu entendre, si no fos per damunt de tot la seva gran honradesa, diguem, i fidelitat en els principis, que són per mi essencials en tota persona que intervé en la cosa pública. Bé, i en general en tothom. I, naturalment, ella doncs, ha seguit sempre aquesta línia de gran honestedat i fidelitat en la Generalitat i en les institucions a les que ha servit. I ho està seguint fent avui en dia, encara amb major relleu.
Vol dir que vostè està molt content de la persona que ha continuat la tasca que vostè va fer a la Generalitat com a conseller.
Sí, jo estic molt content i, a més, una mica orgullós, perquè, en el fons, penso que la vaig descobrir jo. Mm. Quan jo vaig entrar a la conselleria, com a conseller, ella m'havia precedit, i ara una alta funcionària, però en un lloc, diguem-ne, més capa de segona fila i molt infrautilitzada. I jo em vaig adonar que allà hi havia una gran persona i vaig promocionar-la en aquest sentit. Sí, vaig demanar-li que en la nova legislatura, quan va començar la segona legislatura, vaig demanar-li que acceptés de ser la secretària general del departament, que jo anava a continuar també com a conseller. I em va dir que sí, però no de seguida. Això és curiós també de la seva personalitat. Jo em pensava que això que suposava realment un gran salt en la seva endavant, en la seva carrera, que em diria de seguida que sí, amb molta satisfacció, però em va demanar uns dies per pensar-s'ho. És també una persona, diguem-ne, reflexiva i que li agrada planificar les coses, o sigui que la seva empenta va sempre, doncs, moderada per un sentit de pràctic i de planificació. Total, que vam treballar junts molt bé i que ens segueix unint una bona amistat i que jo segueixo molt de prop tot el que fa.
Gràcies, Agustí Bassols, exconseller de Justícia i actual president del Consell Executiu del Govern de Catalunya. Bona nit, senyor Bassols.
Consultiu.
Digui.
Em permet que ho corregeixi?
Consultiu.
Jo no sóc el president del Consell Executiu.
Consultiu.
Si no, del consultiu.
És error de l'ordinador, eh? Escolti, més que clar. Bé, demostra el que passa al fer els programes en directe, no?
Sí.
Però vostè també és una persona que ha executat moltes coses i molt ben fetes.
I tant.
Vol dir, vostè uneix l'execució i la consulta.
Molt bé.
Bona nit, senyor Bassols.
Adéu, bona nit.
Adéu,
petó.
Continuem. Què és més difícil, la governació i les relacions institucionals o Justícia i Interior?
Home, és més...
O en castellà diríem cada cosa se les trae.
No, jo crec que és més conflictiu, Justícia i Interior. És més estar a punt per qualsevol esdeveniment, qualsevol problema. Normalment som notícia perquè, doncs, miri, el cap de setmana passat, els 3 dies de festa, doncs, per 13 morts a la carretera.
Sí, sí.
Abans hem parlat amb el Delor, estava desfet, i és veritat, això és el que passa, no? Hi ha un seguiment dia a dia de tot, intentes fer campanyes, intentes conscienciar la gent, intentes pensar què és el que pots fer, i arriba el cap de setmana i 6 dels 10 accidents van ser per excés de velocitat. Doncs això és un dels temes que a mi m'ocupa i em preocupa. O bé, doncs, el desplegament de la policia. O bé, ara que anem cap a l'estiu, doncs, els possibles focs que puguem tenir. Doncs, el cap de setmana passat vam tenir 87 sortides dels bombers amb focs petits, però 87. Tot això és una conselleria, jo diria, del risc, no? Que t'agrada, perquè si no, no hi seria. Penso que allà on tractes amb gent és important i és positiu i a mi m'agrada i tinc molta gent al costat en el Departament de Justícia Interior de diferents col·lectius, perquè tinc els penitenciaris, els d'Administració de Justícia, els bombers, els Mossos... És una conselleria que és, home, jo no diria conflictiva, sí que sempre ets notícia, doncs, per petits o grans conflictes o esdeveniments o emergències que puguin haver. I per tant, la veig més complicada, més complexa que la de governació, però la de governació potser era una conselleria més política, d'atenció directa amb els ajuntaments, amb els consells comarcals, amb les relacions amb el Parlament. Per tant, cada una té el seu.
Té la seva responsabilitat. Quina és la xifra en aquest moment de gent que hi ha a les presons o als centres penitenciaris?
7.100.
És una xifra alta?
És alta. Hem pujat bastant en els darrers mesos. I quan jo me'n vaig anar de Justícia a Governació, i ara fa doncs 2 anys, érem 6.000 a les presons, i ara són 7.000. O sigui que realment ha crescut. Havíem passat una època, jo diria, bastant tranquil·la, d'un creixement molt, molt petit, que es podia assimilar bastant bé, i en canvi en aquests 2 anys hem crescut i aquest miler d'interns més es nota, i per tant és una xifra que comença a ser una mica preocupant.
En el seu dia, en aquest programa, vam tenir Josep González Serra, que és el president del Col·legi d'Agents Comercials de Barcelona, i vostè va donar una opinió entorn a la seva persona perquè la festa de l'agent comercial la va presidir vostè.
Sí.
Aquesta nit li hem dit al senyor González Serra, doncs si és tan amable, i ens vol dir què pensa de vostè. Senyor González, bona nit.
Bona nit.
I quan vulgui,
bona
endavant.
Bona nit. Què tal?
Bona nit, consellera.
Com estem?
Bé, molt, molt, molt content de poder...
Em tornes la trucada, veig,
sí,
eh?
Sí, però vaja, perdó, per mi, per nosaltres sempre és un goig poder comunicar amb tu, eh?
Gràcies.
Endavant.
Sí. Bé, jo què puc dir de la consellera? Que té tota la nostra estima i tota la nostra consideració. A veure, per nosaltres, el que és el col·lectiu d'agents comercials, i m'atreviria a dir que per tot el col·lectiu de col·legis professionals, la consellera ha estat, no només ha estat, i és, no només d'ajut, sinó de recolzament i guia per tota la nostra feina quotidiana. Jo crec que és així, consellera.
Gràcies. Almenys ho intentem.
Pensem que heu tingut una primera etapa com a consellera de Justícia amb la que veu tenir de resoldre diferents conflictes i contenciosos que se'ns plantejaven entre els col·legis professionals i els consejos generals de Madrid. Recordeu?
Sí, tant.
Veritablement va ser una etapa pues, molt difícil amb la que mai se'ns ha pogut arribar a entendre, no sé en virtut de què, però vaja, perquè és així. Sempre heu estat disposta a solidaritzar-se amb els col·legis professionals, ens consta, i concretament amb el nostre. I així mateix com ajudar-nos a cercar totes les solucions a les diverses problemàtiques que us hem estat exposant. I ens consta la gran dedicació que heu invertit i interès per dur-ho a bon port. Tot i que a vegades no he tingut tampoc l'èxit d'esperar perquè és difícil arribar a acords a Madrid, repeteixo.
Sí, això, i a més com que no passa només amb els agents comercials, sinó que per desgràcia passa també amb altres col·lectius, doncs et trobes moltes vegades a Madrid amb una resposta o amb una no resposta, no?
Sí,
però jo crec que l'important és que estem en el mateix vaixell, no?
Indubtablement, així estem i així seguirem, eh? I us haig de dir que en aquesta segona etapa com a consellera de Justícia Interior, que és un càrrec de més responsabilitat, si voleu, del que veníeu ostentant dins del govern de la Generalitat de Catalunya, els col·legis encara ens trobem més recolzats i gens sorpresos donada la capacitat de treball que teniu per assolir objectius molt més importants.
Gràcies.
Jo crec que sou una persona d'un tarannà obert, comprensiu, i amb receptiva, que sempre ens heu anat demostrant que podem comptar amb vosaltres, amb vostè, vaja.
Amb tu.
Gràcies, consellera, gràcies. I, no sé, no em resta més, consellera, que encoratjar-te a seguir endavant en la línia tan difícil i compromesa com és el teu comès.
Gràcies.
I que sàpigues per endavant de tot, i que tot tens de tot el sens, la nostra innegable col·laboració i estima de que ets altament creditora. Crec
gràcies.
Que ho ets.
Gràcies, eh?
Senyor González Serra, Josep, escolti, moltíssimes gràcies.
Deixeu-me dir-li tan sols que ets una persona altament significada, que tens uns coneixements i disposició a ser, que ja ho ets, una gran líder política a la que desitgem tota mena d'excerts pel bé de la nostra estimada Catalunya.
Molt bé.
Escolti, valia la pena
que al final,
eh?
Ja està bé.
President.
Gràcies, molt de goig, doncs, en saludar-te.
Una abraçada,
i repeteixo que estem a la teva més absoluta i completa disposició.
Gràcies, president del Col·legi d'Agents Comercials de Barcelona. Bona nit. Hem dit al començar que vostè està casada i mare de quatre fills, però els veu alguna vegada, té ocasió, o pot parlar amb ells?
Sí, que els veig, i els he vist molt. I ara són grans. Ara ja tenen bastant la seva vida enfocada. Tinc tres filles i un fill. Les del mig són bessones. Les tres noies estan ja independitzades. Una casada, les altres dues viuen pel seu compte, però tenen la seva feina. I el petit, que dic jo, que sempre serà el petit, però té 24 anys, aquest encara està a casa, però aviat ja m'amenaça dient que també se n'anirà, perquè tots han crescut en una família, jo sempre dic que molt discutidora, sempre ho hem parlat tot, ho hem intentat consensuar tot, o almenys entendre per què preníem decisions i per què fèiem una cosa i no una altra, i els hem educat, jo diria, bastant, en la seva capacitat de ser independents, en la seva autonomia, i jo crec que ara doncs, els fruits s'estan veient. Quan eren petits els veia bastant més. Però m'he organitzat sempre la vida pensant que havia... Jo volia tenir una família, volia casar-me, volia tenir família nombrosa, el meu marit també, però volia fer la meva feina i exercir-la. El que no sabia quan jo decidia tot això i parlava de tot això és que arribaria on he arribat. Però com que ho he fet per passes i no ha sigut de cop, he pogut organitzar una mica la meva vida i combinar-la amb la meva família.
Algú es dedica a la política?
No, dedicar-se no, la segueixen molt.
Ja n'hi ha prou amb
la mare. La segueixen molt, això sí. No, però és allò de dir a vegades... Quan vius tant la política a casa teva, els teus fills doncs, no volen sentir res. No, Els meus fills segueixen molt la política, estan molt amatents al que passa. A vegades han patit doncs, alguns problemes que jo hagi pogut tenir, però jo crec que ho viuen en positiu i que potser algun dia algun d'ells es dedicarà. De moment no. Però jo penso que, com a mínim, em sento recolzada.
Per els seus noms?
Maria, Clara, Blanca i Xavier.
I a vostè li diuen mare, mamà o consellera?
No, diuen mamà.
O sigui, no, en fi, tot de consellera, broma, no, consellera.
Consellera, quan m'enfado o quan el que sigui, llavors em diuen a manar, aquí no,
Hem convidat ja al final del nostre programa a un periodista, Josep Maria Huertas Claveria, que ja, quan el vam convidar, ens va dir, no la conec molt, però, curiosament, l'exposició que hem esmentat, ell estava parlant amb vostè i ens va donar la sensació que d'una manera molt oberta, molt planera, en Josep Maria Huertas Claveria, que moltes vegades està present en els nostres programes, poden llegir-lo vostès actualment a La Vanguardia. Josep Maria, bona nit.
Bona nit.
Quina impressió en va treure de la consellera el dia
Perdó?
Que... Quina impressió en va treure vostè de la consellera el dia de la inauguració de la premsa de les càrceles o la premsa de les presons?
Bé, positiva, perquè, en fi, tots els que hem conegut una presó per dins i no únicament com a visitants ocasionals, creiem que totes les activitats són poques perquè, diguem-ne, les hores no siguin tan mortes, perquè hi hagi algunes il·lusions i, per tant, crec que, va ser una iniciativa positiva i no puc més que dir-ho perquè així ho sento.
Molt bé.
I quina impressió humana en va treure d'ella, com a dona?
Bé, no la conec massa, però em dóna la impressió que és una dona lluitadora a nivell personal i també a nivell polític, però per les coses que sé, a mi la gent lluitadora sempre m'ha agradat i, per tant, en aquest sentit, també tinc una impressió més aviat positiva. Torno a repetir que no és una persona la que conegui a fons, però com a periodista he seguit la seva trajectòria i com a persona també m'han arribat detalls que em semblen interessants.
Com va l'exposició? Ens ha dit Elisenda Roca que molt bé, no?
Molt bé. És un tema que la gent desconeix molt, sí. Perquè, dissortadament, no en sabem prou de... Ens pensem que només hi ha, en fi, que la persona és per guardar les persones que han fet malifetes i res més. Per tant, quan es veu, doncs, coses positives que han realitzat, sempre a vegades ens reaccionem amb una sorpresa, potser en part exagerada també.
Sí, perquè jo crec, com dius, que realment la gent no pensa gaires vegades en què es fa dins d'una presó, salvo custodiar els interns.
Exactament.
I realment, a veure, en els darrers 20 anys això ha canviat molt, gràcies a tot, no? I jo penso que les activitats que es duen a terme dins de les presons són moltíssimes activitats, no només activitats lúdiques, sinó estudis, moltes activitats que ajuden precisament a, com a mínim, a fer passar les hores, jo crec, i després ajudar-los a sortir algun dia en llibertat.
A mi m'agradaria fer una pregunta a la consellera.
Endavant, Josep Maria.
Una pregunta molt senzilla. És possible, jo no sé si depèn d'ella exactament o si depèn dels jutges, però seria possible avançar més en el camí de les mesures alternatives?
Seria possible. Això nosaltres ho estem intentant des de fa temps, des de que l'any 95 aquesta mesura es va adoptar a través del nou Codi Penal,
sí.
I de fet estem fent potser unes 600 o 700 mesures alternatives a l'any. Podríem doblar-les i triplicar-les. El que passa és que requereix feina, més seguiment, i a vegades no tots els jutges ho veuen massa clar, no només per la feina que dona de seguiment, sinó perquè costa molt de canviar les inèrcies. Quan hem estat acostumats a tenir durant 100 anys un codi penal que l'únic càstig és la presó, quan canvies, clar, això requereix anys. I jo crec que en uns quants anys més això s'ampliarà moltíssim, perquè ja es veu que a nivell de tota Europa doncs les mesures penals estan molt per damunt de les que nosaltres apliquem, però necessitem temps, pràctic, i anar convencent a tothom de que això és possible i, a més, que és positiu.
I com convencem a la gent?
Bé, doncs, venent, jo dic moltes vegades, venent el producte, sortint de la conselleria i portant el producte al jutge i dir-los per reunions petites,
Val,
o bé a través del centre d'estudis.
Ho
bé...
tindré present, això.
Exacte, no, ho fem així. I expliquem. Miri, l'altre dia, precisament, a la conselleria van fer una mena de simulacre, dic jo, de mediació penal. La mediació és una altra mesura. I van portar una víctima que va voler venir voluntàriament, lògicament, que havia estat víctima d'un robatori i que havia acceptat la mediació i la reparació per part
del delinqüent.
I ho vam fer precisament perquè els mitjans de comunicació veiessin in situ que això era possible. I ho estem fent des de l'any 98 amb adults, hem fet quasi 400 mediacions i ara hem de vendre-ho. O sigui, tenim uns quants jutges que estan molt a favor de la mediació penal, però tenim molts que ho desconeixen totalment. I llavors, l'única manera és anar al territori, als partits judicials, explicar-ho i ensenyar, d'alguna manera, com ha anat i com ha sigut d'exitós. I això és feina interna que l'hem de fer, i en això estem.
Josep Maria, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Josep Maria Huertas Claveria,
periodista.
Bona nit.
Gràcies.
Ens diu que ens queden 3 minuts, consellera. Què és justícia per vostè?
Doncs poder determinar en cada cas qui té la raó davant d'un fet que han patit. És poder donar una resposta a les persones que arriben als tribunals i que necessiten que algú els hi digui qui de les dues parts té raó en un conflicte.
La gent creu que en parla bé o malament de la justícia?
No parla gaire bé.
Jo
diria,
raó, sense...
jo diria que parla millor ara que fa 10 anys, però no entenen que la justícia sigui tan lenta o a vegades no sigui pròxima. Jo espero que amb els canvis que s'estan operant en tots, en les persones i en els mitjans, algun dia no massa llunyà, tinguem una justícia més pròxima al ciutadà i més àgil, que és el que en definitiva necessiten la nostra ciutadania.
El fet de que vostè sigui dona l'ajuda o dificulta el seu treball?
Mai he pensat si m'ajudava o dificultava. Jo crec que he tingut molt bons col·laboradors, que m'ajuden a que la meva feina sigui fàcil i planera.
Li comentàvem quan hem començat el programa, micròfon tancat, l'escola judicial, que és l'única o és la que...
És l'única.
Hi ha a Barcelona, no?
L'única, tot l'estat espanyol.
Què té que veure vostè amb ella?
Bé, que vam incidir molt en el seu moment, l'any 95 i 96, perquè pogués instal·lar-se a Catalunya i a Barcelona. De fet, és un òrgan...
Vostè hi ha col·laborat.
Sí, el govern de Catalunya i jo com a consellera vam oferir uns terrenys, vam oferir un lloc idoni per posar l'escola i vam pensar que era positiva per dues coses. Una, perquè també en el poder judicial, el tercer poder independent, es veiés d'alguna manera l'estat de les autonomies, que per tant no necessàriament havia d'estar a Madrid, sinó que podia estar en una autonomia. I dos, perquè nosaltres pensàvem, i aquí el president Pujol també ho veia molt clar, que si els jutges en pràctiques venien durant un any i mig a Catalunya, segur que tindrien una visió de Catalunya diferent.
Gràcies, consellera. Ha estat un autèntic plaer tenir aquesta nit la honorable senyora Núria de Gisperi Català, que és la consellera de Justícia a la vegada que d'Interior. S'hi ha trobat bé?
Sí. Molt bé.
Gràcies. Bona nit. David Morral ha col·laborat per Tècnica i Eva Franquès Producció. Fins al proper divendres. Bona nit.